Aula d'experiències. Salutacions ben cordials. Tornem a la nostra estructura habitual després del petit parèntesi en la forma del programa que va constituir aquell multiplex que hi vam realitzar en diversos punts de l'estat espanyol en connexió en viu amb Navarra, amb Sevilla, amb Ciutat de Mallorca i amb personalitats aquí també al nostre estudi. Avui tornem, com diem, a l'estructura habitual. Els primers 5 o 6 minuts seran de notícies i després, avui és divendres, història de l'ensenyament. Com us havíem anunciat, el paper de la llengua catalana dintre de l'escola franquista, el trist paper o la repressió del català, com el vulgueu titular. Ens ajudarà, ens parlarà tot això una de les persones que més ho poden fer en aquest moment, el cap de l'assessorament tècnic del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, un vell amic del programa, en Joaquim Arenas. Però primer, com dèiem, les notícies.
Els 6 diputats socialistes absents ahir al moment de la votació per la convalidació del decret llei sobre mesures urgents per a la universitat i que fou aprovat per un sol vot de diferència, seran sancionats amb 30.000 pessetes de multa d'acord amb el reglament intern del grup socialista, que de manera semblant al d'altres grups estableix un barem de sancions per absències injustificades segons quin sigui el tema posat a votació. El diputat de Coalición Democrática, Manuel Díez Pinés, ha formulat una pregunta al govern sobre els criteris de l'executiu respecte a la llei de finançament de l'ensenyament obligatori. El diputat assenyala que la ponència respectiva porta 7 mesos esperant de conèixer la posició actual d'UCD respecte a les seves múltiples i a vegades contradictòries esmenes sobre el principi d'ajuda directa a la família. Díez Pinés afirma que el ministre d'Educació es va decantar just abans de les eleccions andaluses per al xec escolar, que representa, en definitiva, continuar subvencionant l'escola privada i la negativa a que els pares que vulguin puguin accedir en el seu poble o barri a una escola pública. Hem rebut una nota de l'Escola d'Expressió de l'Àrea d'Ensenyament de l'Ajuntament de Barcelona que ens diu que organitzen els seus cursos d'expressió, comunicació i psicomotricitat que tan bona acollida tenen en tot l'àmbit de l'educació. Com a cada any, també, la gamma extensa de possibilitats que els mateixos ofereixen és ampla, variada i interessant. Tot el que fa referència al moviment, al pensament, a la imaginació i a la creativitat hi és present a través de tots els llenguatges. Enguany, però, hi ha una resposta molt concreta a l'interès demostrat per la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la qual dona suport a aquests cursos i aquesta resposta es tradueix en un bloc de cursos de didàctica d'ensenyaments artístics que venen a enriquir els abans esmentats. Fan referència a la música, a les arts plàstiques, a la llengua, al teatre, a la dansa, la creativitat, l'expressió i la dinàmica de grup. Tots els que estiguin interessats poden adreçar-se a aquesta escola d'expressió de l'àrea d'ensenyament de l'Ajuntament de Barcelona, plaça d'Espanya 1-6-E. Els Instituts de Ciències de l'Educació, els ICE, de les universitats espanyoles, dediquen la seva activitat primordial al perfeccionament del professorat. Ha manifestat a EFE Serafín Vegas González, subdirector general de perfeccionament del professorat. Dins d'aquest plantejament i d'acord amb les necessitats reals, l'esforç dels ICE s'ha orientat durant el present curs a l'enfoc adequat dels programes renovats per la EGB. I en aquest sentit, el professorat respon quan se li ofereixen programes i cursos d'acord amb els desitjos i possibilitats. Precisament enguany, el Ministeri ha invertit 613 milions de pessetes en activitats de perfeccionament i actualització del professorat, dels quals 125 milions corresponen a Catalunya, amb 3 ICE, i al País Basc, amb 1. I la resta, els 23 restants, reparteixen 346 milions. Thank you.
Abans d'entrar en tema, ens hem de fer ressò de la rebuda d'un llibre d'edició 62, El llenguatge i l'escola, de Michael Stubbs. És de la col·lecció Roses en Sat, a la sèrie Estudis, i és el número 18. El llibre de Michael Stubbs tracta de l'ús de la llengua a l'escola des d'una perspectiva poc freqüent a les nostres latituds, i és tan poc freqüent que una lectura apressada del seu llibre podria portar a la conclusió que els problemes que s'hi plantegen no ens afecten o ens afecten poc. Ens enganyaríem, però, si ho creiem així. Per tal com l'anàlisi que l'autor fa del problema del llenguatge a l'escola i els elements de reflexió que porta són prou generals i característics de les societats desenvolupades perquè no ens obliguin a una seriosa reconsideració dels nostres llocs comuns sobre el tema. Si el lector aconsegueix de fer una lectura crítica d'aquesta obra, la trobarà prou estimulant i suggestiva perquè comenci a reflexionar amb nous elements de judici sobre la complexa relació llengua-escola a casa nostra. És tanta la feina que encara cal fer en aquest camp als Països Catalans que llibres com El llenguatge i l'escola resulten imprescindibles per a clarificar el debat que tot just s'enceta. I continuem parlant de llengua, però des d'una altra perspectiva, la perspectiva històrica. Com els nostres oients, els nostres seguidors ja saben, els divendres fem un cicle d'història de l'ensenyament que des de fa unes setmanes s'està ocupant de l'escola franquista, és a dir, del desgavell de l'educació a casa nostra després de la Guerra Civil. I avui toca el tema, ens va semblar interessant, després sobretot de consultar amb el nostre assessor, com vam dir el primer dia, en Jaume Carbonell, que el paper de la llengua, el paper del català en aquesta escola franquista era suficientment important com per dedicar-li un programa. I vam demanar a en Joaquim Arenas, que és el cap d'assessorament tècnic del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que ens parlés d'aquesta qüestió, atès a la seva trajectòria, no tan sols en la Generalitat, sinó sobretot en la Delegació d'Ensenyament del Català, a l'Òmnium Cultural, que per això en aquest càrrec i en aquestes tasques havia col·laborat fa ja uns anys aquí a Aula d'Experiències. Benvingut novament, Joaquim, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Bé, jo m'imagino que tu, que més el tema l'has treballat molt, deus tenir dades prou il·lustratives del que va constituir aquell desgavell. Aquí a l'aula ja vam parlar una mica del que va ser el canvi sociològic, el marc, vam parlar també de la ideologia i hem parlat de les escoles alternatives, amb la petita lluita, gran lluita, però petita en fruits, els primers, els que es podien aconseguir, de les escoles alternatives. Pel que fa concretament a la qüestió del català, què és el que va passar? M'imagino que va ser el desert absolut, no? La prohibició total. Bé, i absoluta.
Sí,
no?
va ser el foragitament de la llengua de l'escola, la prohibició, i fins i tot, jo diria que quan has dit que la cultura va ser desarrelada, va ser treta de l'escola, l'element cultural llengua que els aglutina tots, difícilment són separables llengua dels continguts culturals, doncs va ser totalment prohibida. Jo encara vaig arreplegar amb la meva professió de mestre repressions d'aquest tipus, i concretament en recordo una anecdòtica que era que resar en català doncs va ser sancionat per un inspector en una escola de la Torrassa on em vaig estrenar com a mestre. De totes maneres, a l'hora de fer un recompte històric de la situació de la llengua catalana a l'escola i a la societat, hem de dir que és la suma, aquest redreçament d'aquesta llengua a l'escola és la suma de milers d'esforços que segurament quedaran en l'anonimat per sempre més, perquè va ser tot un poble que va lluitar a molts nivells per tal que la llengua no es perdés, que els fills mantinguessin aquesta llengua, i des de l'exigència mínima que la poesia de Nadal, que s'aprenia a l'escola, fos en català, fins que la pregària en les escoles religioses, que llavors aleshores totes feien religió, es fes en català, va ser una reivindicació constant, llarga, tenaç, i que evidentment va tenir uns caps de brot importantíssims, però que podríem dividir en tres etapes. Primer, que diguéssim, la negació absoluta a l'escola de la llengua, que arriba ben bé cap als anys 68, fins al 68, i després hi ha bé una situació que es permet una mica, encara que sempre doncs, l'administració va vetllar que no proliferés, però es permetia unes classes de català fora de l'horari escolar en comptadíssimes escoles. Després bé, hi ha la llei d'educació, en la qual es parla de la llengua nativa, cosa curiosa, és una terminologia, semblava que fóssim indígenes de l'Àfrica, en el capítol segon, article 17, parla de la llengua nativa. Aquesta introducció que va semblar irrisòria va provocar, cal dir-ho, un dictamen del Col·legi d'Advocats de Vic, el qual doncs exposava que amb aquesta petita frase ja desenvolupava tota una legislació suposada o tota una situació legal suposada per fer fins i tot l'ensenyament en català, va ser un gran pas. Això cal dir-ho en honor a la persona que va vetllar molt perquè hi fos, que és un senyor que es diu Álvaro Buch, que havia treballat a la UNESCO i es va traslladar a Madrid per fer aquesta llei d'educació, per ajudar a elaborar-la. Posteriorment, davant de la insistència, va haver-hi també un decret l'any 75 que se'n deia de les llengües vernàcules, que a nosaltres ens va ferir molt perquè semblava la llengua en pla, fins i tot va fer un article sobre, o un escrit, ara no recordo massa, però el tinc, em sembla que va ser a Destino, dient que això de vernàcules era la llengua dels esclaus, aquest terme menys tenidor, despreciatiu pel català. I després ja va venir tot el que és el decret de català de l'any 78, que va ser, que diguéssim, l'assoliment d'una consolidació de la llengua a l'escola, amb problemes, no podem cantar victòria, però sí que doncs, ja és una legalització i una normalització. Anem cap a la normalitat dins un enorme procés de normalització.
Anem per parts. Com s'ho fa l'administració vencedora de la guerra per anorrear el català? Hi ha simplement una determinació inicial o hi ha tot un capítol de legislació?
Es legisla per decret que l'única llengua que unirà tots els espanyols és la llengua castellana i, per tant, els catalans estem inclosos dintre d'aquest paquet i, aleshores, ens es prohibeix absolutament i es sanciona. Però, a més, ens treuen els mestres. És a dir, els mestres que es havien quedat pensant que no passaria res són desterrats, els inspectors que es havien quedat entre ells l'esposa del gran pedagog Alexandre Galí, la senyora Herrera, va ser exiliada, desterrada a Osca, en unes situacions veritablement difícils perquè doncs, va passar moltes necessitats, i com ella d'altres. Aleshores es va fer impossible que els mestres poguessin ensenyar, es va crear un clima de terror i sobretot també un ambient global dins la societat de desprestigi del català. Allò de hablemos la lengua que habla Franco, que era el triomfador, allò prohibido escupir i hablar en català, no és que vulguem retreure res amb senyal de revenja, però és una realitat que cal no oblidar. Això anava així. I el típic exemple del nen que parlava en català, que se li donava la bola de plata perquè la passés amb un altre nen que també parlava en català i al final del dia la tenia per haver parlat en català, se'l castigava. L'escola privada amb això va tenir dues parts. Una, que diguéssim que és la religiosa, que va ser repressiva absolutament en aquest sentit de la llengua. L'altre va seguir la norma, però no va arribar a extrems doncs, de confabulació amb aquesta maquinació. I l'escola pública es dona un cas curiós. A les grans ciutats, on hi havia doncs, el funcionariat vingut de fora, en aquesta escola pública la llengua catalana no es va sentir per res. I els pocs mestres que van poder quedar no gosaven dir una paraula en català, ni parlar-se en català entre ells. El que en diem comarques, és a dir, el que ara són els serveis territorials de Lleida, per no dir província, els serveis territorials de Lleida, Girona i Tarragona, va passar un fet curiosíssim. Mentre tots els llibres funcionaven en castellà, els mestres explicaven en català perquè és que no hi havia cap més manera de fer-ho. I això va proporcionar doncs, una situació estable de la llengua parlada. Com veníem inspectors, canviava de llengua i s'ha acabat el problema.
Bé, a mi m'agradaria no avançar tan ràpidament, però malgrat que el temps ja ens està amenaçant, perquè quan hem analitzat altres aspectes d'aquesta etapa franquista, hem hagut de recórrer aquells tòpics dels trets fonamentals del que va ser el franquisme. La repressió de la llengua és igual, diguem-ne, als primers anys, els anys típics més feixistes, els típics anys que encara hi havia l'esperança de la victòria del nazisme, o després, doncs, amb el pla d'estabilització, amb l'aperturisme, tot el que va representar l'etapa d'en Ruiz Jiménez, etc., amb la tecnocràcia, això canvia d'alguna forma?
Bé, la llengua sempre va ser prohibida. Sempre. I més que prohibida, perseguida. El que passa que la persecució i la prohibició pot ser dura o no pot ser dura tant. Els primers anys, és a dir, abans que guanyessin els aliats, va ser una persecució gairebé no sagnant, però poc hi va faltar. Després va ser una persecució de sanció. A l'any 59 jo vaig tenir una polèmica molt forta amb un inspector que ara és mort. Perquè et dic, perquè la directora de l'escola em va dir que els nens havien de resar en català. I li van haver d'ensenyar un catecisme que deia editat
editado, en castellà era en català, editado, con autorización de l'arzobispo de Barcelona. I van dir, escolti, el senyor bisbe ho diu, vostè no ens dirà que no, ara. Però recordo aquest fet, això era l'any 59. Per tant, vol dir que la prohibició de la llengua sempre va ser constant i, jo diria, absoluta. De català no se'n podia ni parlar. Ara, la repressió que venia, doncs, va ser molt, bastant, molt més fluixa, consideraven més fluixa, en el període posterior. És a dir, quan, doncs, ja hi havia aquesta esperança, després perduda, que els aliats condicionarien el règim que hi havia, però quan a la llengua va ser prohibit. És a dir, l'únic, l'escletxa veritable que es va obrir va ser amb la Llei d'Educació General Bàsica.
I pel que parlaves dels professors exilats, arriba un moment que se'ls deixa tornar o bé, es queden allà, queden dispersos?
No, molts professors es van quedar fora pel seu historial, per la seva por. Alguns han tornat després de la mort d'en Franco, però també se m'han desterrat molts dintre l'estat mateix. És a dir, es van exiliar per por de la represàlia, d'altres van ser enviats a províncies llunyanes i, evidentment, degradats de tot l'historial que tenien. És a dir, que va ser una repressió fortíssima. Actualment la majoria són aquí.
Aquests. Però vull dir, hi ha un moment en què comencen a tornar o fins a la mort de Franco no...?
Bé, no. Cap als anys 65 els mestres tornen a venir cap a Catalunya, perquè això sí, es va estovar, que diguéssim, la situació. Tornen mestres cap aquí, sí. No va ser, que diguéssim, esperar com si fossin a l'exili, no? Que diuen que pots tornar. No, els que es van quedar aquí a l'estat espanyol van poder tornar, ara esclar, van tornar condicionats sempre per aquest marc de prohibició i, sobretot, no cal dir dels continguts, perquè, és clar, també es pot fer una escola, és a dir, una escola que funcioni en català, doncs molt bé, però aquesta escola ha de funcionar també amb continguts programàtics catalans. I això sí que no s'ha fet fins fa molts pocs anys. És a dir, els programes han estat sempre per desarrelar. I tota la legislació que abans he esmentat, la Llei d'Educació General Bàsica, el decret de les llengües vernacles del 75, menys l'últim decret del rei l'any 78, aquests, els dos primers, veritablement no han estat res més que decrets permetent el català, no establint-lo, donant una mena de forat perquè s'hi pogués colar. Tampoc podem cantar victòria i dir, doncs va sortir una llei que parlava de les llengües natives. No, parlava de llengües natives. El que es feia català per les bones havia d'anar molt en compte com ho feia.
Des de control ens posen la sintonia, això vol dir que ens fan fora. Joaquim Arenas, cap de l'assessorament tècnic del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, una vegada més ha estat taula d'experiències avui per parlar-nos del català en l'escola franquista. Gràcies una vegada més, Joaquim, i fins quan vulguis.
Adéu.
I a tots vosaltres, fins al proper dilluns. Gràcies i bon cap de setmana.